Ara tenim una entrevista prou interessant amb en Josep Maria Roca. Ell és arquitecte i va estar treballant a Algèria 10 anys, fins l'any passat. O sigui, coneix bé la realitat d'aquest país nord-africà ben recent. Però és que, a més, té una relació molt antiga amb Formentera de pràcticament 50 anys, perquè ell ve aquí, i ara ja hi té casa, i passa la major part del temps, llargues temporades, i a més, a través d'un retruc divertit, que és que va anar a parar a Eivissa a fer la mili i allà va conèixer a diferents persones col·laboradors a la ràdio, com per exemple en Paco Mallans, i li van parlar de la nostra illa, la va venir a conèixer i se'n va enamorar. Doncs, per tant, coneixem una formenterera d'adopció que a més coneix molt bé Algèria i hem pensat que seria interessant parlar d'aquest país del qual provenen tota aquesta gent que els últims 2 anys hem vist arribar a les nostres costes. El saludem ja. Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, molt bon dia.
I molt bon dia, Valentí Villagrasa, amic seu, que també estarà aquí amb nosaltres en aquesta entrevista. Molt bon dia, Valentí.
Hola, bon dia.
Bon dia de nou.
De nou.
Avui...
Avui
no hat-trick, sinó pòquer, no? Pòquer d'intervencions,
sí,
no?
Sí.
Perquè després tornaràs a venir i ja et quedaràs a la tertúlia,
exacte,
no?
Imagina't, la gent es cansarà de mi, segur.
Ets el cinquè Beatle, el cinquè Beatle, Valentí. Josep Maria, anem a pams. Explicava que tu coneixes a Formentera, on sents a parlar, abans de venir-hi, no?
Sí, evidentment coneixia Formentera, però no havia vingut mai, i a conseqüència de fer la mili i conèixer gent extraordinària, els formenterers que van coincidir amb mi fent la mili, vaig venir a la illa i evidentment em vaig enamorar de la illa.
De l'illa.
I després vaig anar venint fins que vaig trobar una casa, la vaig comprar, i ara ja sóc de Formentera des de fa 25 anys.
Des de fa 25 anys ja et consideres un formenterer més.
Sí, sí, sóc un formenterer més, si m'hi volen.
I per tant has sigut un formenterer que has anat a parar a Algèria durant un temps.
Sí, jo tinc despatx a la província de Barcelona com a arquitecte, i en el seu moment em surt l'oportunitat d'anar a treballar a Argèlia, i bé, això és el que faig. Me'n vaig anar, i sobretot en el sector de la restauració i patrimoni històric, i allà que hi ha una gran feinada, hi ha una gran tasca a fer, ens en vam anar cap allà.
Perquè dins el teu despatx d'arquitectes esteu especialitzats en aquest aspecte?
Bueno, és un dels temes que fem. Jo i un company meu que també és restaurador, però fem en els despatxos d'arquitectura aquest país tenim per viure, tenim de fer de tot, no? Des del xalet al bloc de pisos.
Mm-hmm.
Però sobretot allà ens vam especialitzar, nosaltres ja teníem aquesta especialitat, però allà ens vam dedicar a treballar a la restauració del patrimoni.
I què hi ha a Algèria per rehabilitar i restaurar?
Moltes coses fantàstiques. Per exemple, la ciutat d'Alger, nosaltres vam fer el projecte de la restauració del Palau del Dei i del Bei, que són dos palaus otomans, i que vam fer el projecte, que per cert no m'han pagat, però bueno...
Bé, esperem que sí, que t'acabin pagant. Sí. T'has de fer molt pesat de vegades perquè et paguin.
Sí, això ja estic acostumat.
I també hi ha, perquè coneixem més cap a Tunísia, potser antigues restes de colònies romanes.
Timgat. Hi ha una ciutat al costat de Batna, una ciutat que es diu Batna, que està a pocs quilòmetres, que és la ciutat de Timgat, que és una ciutat romana molt ben conservada i molt gran, que està perquè algú hi fiqui mai, perquè ho protegeixin, perquè el problema és que no ho protegeixen. I si ho arregles i després no ho protegeixes, és com si no haguessis fet res.
Clar, aquí ha passat amb grans runes històriques, per exemple, tot el que és la civilització del vall de Harappa o de Mohenjo-Daro, a l'Índia, o en altres casos, com per exemple runes dels imperis inques, que la gent coneixia, la gent nadiva, i que hi jugava i que hi feia vida allà, i de cop i volta nosaltres ho descobrim i diem, però fa pocs anys, fa uns 100 anys, i diem, però escolta, però això s'ha de preservar, o sigui, aquí no hi podeu viure, aquí... A Algèria hi ha aquesta consciència...
Hi ha hagut poca consciència de restauració i de... Per dir-te que no hi ha escola de restauració fins fa 2 anys, que nosaltres d'alguna manera vam promoure en el govern, perquè és una especialitat molt concreta dintre del món de l'arquitectura, i ara hi ha una escola de restauració dintre de l'escola d'arquitectura, però que no hi ha gaire... No hi ha pocs alumnes, i per tant no funciona gaire bé. Precisament el director és molt amic meu i no acaba de funcionar. A més, en aquest moment el país no acaba de funcionar res. Vull dir, en aquest moment és un caos. Només per dir-te, a nivell polític, si m'enrotllo gaire
ja
callaràs. Només per dir-te que el germà de l'expresident Bouteflika està a la presó, que els dos últims primers ministres estan a la presó, que la ministra de Cultura que a mi em va firmar el contracte per anar allà també està a la presó, vol dir que en Clar. Aquest moment és una ciutat, és un país dominat per Fallit. La corrupció i a més doncs, per les intríngulis polítiques interiors, amenaçat pels islamistes radicals.
Clar, aquí hi ha dos temes. Per una banda, d'acord, o sigui, políticament és inestable, però després de molts anys de Bouteflika, aquest dictador en una genària, fent aquell paperot allà en el tribunal, com si estigués senil... I
sí, sí. No, com si estigués, està senil.
Està senil, ja. Just està senil quan l'han de jutjar, eh? Això és un clàssic, eh? Recordem també altres sí. com Pinochet i... En fi, en qualsevol cas, però al mateix temps veus doncs, que qui la fa la paga, pareix, Algèria. Perquè estan tots a la presó o és més qüestió de venjances polítiques? I...
Jo crec que hi ha de tot. Jo crec que hi ha un gran moviment de venjances polítiques, però també un alt grau de corrupció. I una cosa que és més greu pels europeus o per nosaltres, que és la inseguretat jurídica. Mm-hmm. O sigui, no et pots fer mai cas de que si el contracte que firmes resulta que te'l compliran o no.
Has esmentat també l'angle, has esmentat també la dimensió islamista. Recordem els anys 90, déu-n'hi-do, quina època duríssima amb el FIS, recordem el Front Islàmic de Salvació, que guanya unes eleccions, sí. Guanya unes eleccions i l'exèrcit...
Hi ha un cop d'estat.
I l'exèrcit diu, de cap manera... a Valtros governar el país i comença una guerra civil amb molts morts i recordem també el GIA com braç armat actuant a França, l'antiga metròpolis sí. Causant atemptats. Tot això pareix que de cop i volta es va evaporar, no? Després d'aquella guerra civil, els anys 2000, es va pacificar el país o va ser com un impàs de temps enganyós?
Pensa que de pacificar no n'ha estat mai. Jo puc dir, per exemple, que jo he viscut 2 atemptats, no a prop, evidentment, però si mentre jo estava allà 2 atemptats, una davant de les oficines de la ONU, i de tant en tant, i sobretot a la Cabília, a la zona de la Cabília, doncs també hi va haver, hi ha, encara ara, doncs de tant en tant hi ha algun atemptat, alguna mort...
Recordem tipus... els berbers, els berbers del nord d'Algèria, doncs que es consideren un poble diferent, no?
Sí, els amazic.
Els amazic, sí.
Exacte.
Per berber és despectiu, sí.
Sí, els amazic, doncs, que fins i tot tenen una llengua pròpia i tenen una... O sigui, és molt semblant al tema català, no? Que tenen com una regió que no eren musulmans originàriament i són conquistats pels àrabs que venien de l'Aràbia Saudí, sobretot, i queda com un poble en una zona com el País Basc, molt muntanyosa, difícil d'accés, i queden encara allà, i encara hi ha gent que parla l'amazic, que és una llengua mil·lenària, que a més fins i tot les formes, com es diu, les lletres són absolutament diferents i tal, no?
Recordem Zinedine Zidane, per exemple, és d'origen amazic, em sembla recordar.
Sí, sí.
Escolta...
Per cert, no gaire ben vist pels argelians, alguns, per col·laboracionista. Deien, No voldria fer falsos testimonis.
Escolta, com hem d'entendre, com hem de veure aquesta gent que agafa una barca i ve cap aquí? O sigui, sempre es diu la necessitat, etc. Realment és així, la necessitat és extrema, no hi ha res a fer pels joves a Algèria.
Mira, jo la necessitat, tinc els meus dubtes de que sigui la necessitat. Més que res, jo crec que és la falta d'expectativa i de futur de la gent jove. Hi ha una cosa que és fonamental. Mira, fa dos anys, o menys de dos anys, no ens sentíem a parlar de que vinguessin barquetes, pateres, lanxes a les costes de les Balears, a Formentera i Eivissa. No, no n'hi havia.
Era molt esporàdic.
Molt sí. Esporàdic.
Van haver-hi èpoques
sí,
abans.
Sí que hi havia doncs, aquest trasllat de subsaharians, de gent de color, que venien a través de d'altres conductes. Però de gent de la mateixa Argèlia no en venien.
I més a l'estret, doncs, marroquins, sobretot, arribant a Espanya, però per la banda doncs, del sud del país.
I això jo ho atribueixo. Argèlia és un país ric.
Amb petroli, en gas.
Amb petroli, gas, sulfats. Té 2 quilòmetres de costa mediterrània, que si hi hagués alguns empresaris d'aquí, és una cosa...
Dos mil quilòmetres
sí. De costa, que hi ha algun tros que són fantàstics. I està deixat, no hi ha res, no hi ha cultura de turisme, no hi ha res. Clar, i això fins ara s'ha anat mantenint perquè el país era un país ric i es podia permetre importar-ho tot, des dels arquitectes, perquè les grans empreses, etc etc. I què passa? Que degut a la situació que es va viure en els últims anys i la inseguretat jurídica que comporta el país, les empreses europees han anat marxant, europees i mundials han anat marxant, que són les que donaven un cert toc a l'economia del país i per tant, això es va acabar. I ara la gent jove, a més, després, ara amb el Covid encara pitjor, la gent jove no té cap tipus d'expectativa. Una persona allà pot cobrar, doncs, jo què sé, 200 euros al mes, amb dinars no convertibles, que això es converteix. De què viuen la gent? Viuen del trepitxeo i de què les coses bàsiques estan subvencionades pel govern. La llet, l'arròs, el pa, això és, la gasolina...
Per exemple, ningú es mor de gana.
Jo diria que ningú es mor de gana. Misèria no en veus, veus pobresa.
Recordem, Formentera només durant 2020, només el 2020, i només a Formentera 16 barques. 16 barques. I pràcticament 200 detinguts, més enllà del que hagi passat a Eivissa, a Mallorca o fins i tot Menorca. El passatge els costa entre 600 i 1.000 euros, que ha de ser una fortuna, no?
O 3.000.
O 3.000.
Depèn de la màfia que caiguis.
Sí, les màfies realment...
Bueno, hi ha gent que es dedica a això. Sí, sí.
Es dedica gent
jo, cap... he conegut això, a la ciutat d'Oran, gent que construïa barquetes d'aquestes de fusta.
Mm.
I t'hi dic una cosa, jo vaig conèixer un noi jovenet, que a més el vaig conèixer molt perquè parlava espanyol, llicenciat a la Universitat d'Oran en llengua hispànica, i que em deia que volia marxar amb una patera. És clar, perquè no podia viure, no podia viure. A pesar que vivia amb la família, però no amb el que cobrava com a professor no podia...
En qualsevol cas, aquí ja són barques més com les que coneixem nosaltres, de fibra, més ben preparadetes.
Sí, i és que ara m'ha sorprès una mica que últimament he vist inclús alguna lanxa d'aquestes en fora borda, una sòdia gran i tal, i alguna, sí?
Sí, una.
I em sorprèn. Però bueno, jo crec que jo, si m'ho fessis atribuir algun fet, és a la situació... de la falta d'expectativa de la gent jove.
I és a tot el país igual? O sigui, o per exemple, el G és una ciutat més pròspera on... O sigui, hi ha una immigració interior a Algèria?
Sí, la immigració interior és dels pobles cap a les grans ciutats, les grans urbes, que hi ha més possibilitat de... excepte els que es dediquen a l'agricultura i a la ramaderia, que aquests és una altra història, no? Però la gent que no té un cert negoci familiar, doncs, de ramaderia o agricultura, doncs, tendeix a anar-se'n a les grans urbes.
I ells no volen venir a Espanya, volen anar a França, no?
Espanya és un país que els atreu molt.
Però ells diuen, almenys el missatge, o diríem el leitmotiv, el que diuen com un lloc de repetició quan arriben aquí, és que volen anar cap a França i Bèlgica.
Sí, sobretot... Penso una cosa, que el G té 48 províncies, que se'n diuen vilaies, allà, però ells quan parles amb ells diuen, no, és que som 49, perquè Marsella és una província del G. A Argèlia hi ha més... Ai, Argèlia, Marsella hi ha més argelins que molts llocs, que el reste del país, no?
Sí, sí.
El que passa que té un cert atractiu, Espanya... pels argelins, de vegades parlant amb ells, diuen, on preferiries anar, a França o a Espanya? I diuen Espanya.
Recordem, en qualsevol cas, que a França doncs, els algerians segurament conformin la minoria nacional, la minoria ètnica més gran establerta a França. Recordem aquesta tensió pel que fa doncs, a la nacionalitat, no? Recordem aquella imatge famosa, no? D'un partit a Tolosa de la selecció francesa entre França i Algèria i tota l'afició xiulant a Tolosa l'himne francès i aplaudint l'algerià. O sigui que els vasos comunicants entre l'antiga metròpolis i la colònia són molt fluids i d'altra banda deuen enviar moltes remeses de diners, no? També deu ser una font d'ingrés important per als algerians.
Sí, és evident que sí. Però, mira, la relació d'Argèlia, o per dir-te d'una part d'Argèlia, els argelins, per entendre com a persones, amb els francesos, sempre ha sigut una relació d'amor-odi. Uh-huh. D'alguna manera, els argelins els agradaria ser com els francesos, però per un altre cantó no els poden veure, no? Home. Encara són els invasors, encara són...
Déu-n'hi-do la batalla per la independència dels 50, en fi, a sang i fetge, eh?
Sí. Bueno, i després de la batalla de la independència ha sigut un país molt convuls fins que entra amb el cop d'estat, que el Bouteflika entra al poder... I aleshores això es tranquil·litza, aquesta situació, es controla militarment i policialment les ciutats. O sigui, per exemple, jo quan vaig anar allà fa 10 anys, tu no podies fer 2 quilòmetres per dintre la ciutat sense que trobessis una parella de gendarmes, en el qual et paraven, i allà el criteri és, quan tu et paren, obrir la llum de dintre i posar les mans sobre el volant.
Sí, de casa. Col·laboració, eh?
Exacte. I això era... I poder anar, jo què sé, anaves d'un restaurant fins a l'hotel i poder trobar dos o tres controls.
Clar, recordem l'últim gran moment d'efervescència política al nord d'Àfrica i al món àrab va ser la primavera àrab d'ara fa, doncs, 10 anys, farà 10 anys, i Algèria... no va ser tan poderós, no? O sigui, potser també doncs, per totes aquestes turbulències polítiques ja dels anys 90, deu haver-hi por, no? Perquè en Bouteflika, al cap i al fi, és vist com un tirà, no? Com l'home de palla d'Occident, no?
No sé si el definiria així. Jo crec que ha sigut un nacionalista, però envoltat de gent poc recomanable, el diria jo, no? I el que dius és... Pensa una cosa, que no hi ha ningú, cap família algèria, que no li falti algun familiar a casa degut a la revolució en el seu moment. Uh-huh. I això...
La revolució és la mista, als anys 90, vol dir.
Sí. Vol dir que el que no li falta a l'avi, li falta el pare, el que no li van matar un germà... I això, quan el país s'intenta, Bouteflika, intenta tranquil·litzar aquesta situació, jo crec... que s'aprofita d'aquest missatge de dir, escolta, s'han acabat les turbulències, s'han acabat les guerres, intentem fer un país modern i nou, i aquest és el primer discurs que jo crec que cala amb la societat argelina, no?
Tu algun moment vas témer per la teva integritat física, recordant que als anys 90 es matava occidentals, sí. Gent que estava al país.
No, potser soc molt inconscient, però mai he tingut por allà. Tinc més por aquí.
Com era la teva vida allà? Per exemple, no és Aràbia Saudita, però no sé si es pot comprar alcohol lliurement al carrer.
Quan jo començo, a mi em posen una casa amb una senyora que em feia el dinar, uh-huh. i el sopar, si anava, i un xòfer. Aleshores, allò a mi no m'agradava, perquè anaves amb el pirulo sobre el cotxe i eres un blanc perfecte, no?
Ja.
I a més, amb un xalet a les afores, en un barri ex-francès, que sorties al carrer i no sabies on anar, ni sabies ni per prendre un cafè, i vaig dir que renunciava, doncs, a això. L'única cosa que volia continuar és tenir un xòfer, perquè em feia molta por. Em feia molt de respecte conduir a la ciutat d'Alger, bueno, i tot l'entorn, perquè jo he visitat l'Argèlia, doncs he estat des de la frontera de Tunísia fins al Marroc, pràcticament totes les ciutats les he visitat, amb cotxe, amb tren, amb avió...
culturalment deu ser diferent la part de la costa, més exposada a les influències del Mediterrani, històricament, que la part interior, que deu ser més conservadora, no?
Sí. Més que res, és les grans urbes estan molt influenciades, sobretot entre les televisions i els estrangers que van, doncs per una cultura més, diríem, europeïtzada, no? Mentre que la part interior, que tampoc és gaire interior, la part de més al sur, és quan se tenen les costums molt més musulmanes, molt més arraigades, no?
La gent sovint reacciona amb por a l'arribada, doncs, de gent d'altres països. Ens fa por lo desconegut, habitualment, i més si és lo desconegut i pobre, no ens fa por amb grans milionaris, però ens fa por, doncs, aquesta gent que ve aquí. Com és l'algerià que arriba aquí? És una persona conservadora, molt rigorosa?
El que ve
rigorosa.
Aquí amb una patera?
Sí, a nivell, doncs, de creences religioses...
Mira, jo crec que la gent que ve aquí són gent poc religiosa o poc practicant, perquè es declaren musulmans, però hi ha molts que no practiquen, eh? I molts que practiquen perquè els veguin. Suposo que en fa anys aquí, no? Però jo crec que venen gent de classe baixa i mitja, la gent que ve. No creguis que només és gent que passa misèria allà, eh? Gent que és com una aventura. Un nano de 18, 19 o 20 anys passa una aventura. Aquí, no, per lo que he vist jo, no veus les imatges aquella d'una senyora de color que porta el seu fill i que, ja, que se'n vol anar a Europa. Allà normalment són gent entre 17 i 20 i pico d'anys, que és ben bé el segment de falta d'expectatives personals i laborals i socials, no? La televisió, els mitjans d'informació que en aquest moment hi ha, això també els ajuda a prendre aquesta decisió, eh? Perquè veuen una pel·lícula i veuen que la gent aquí viuen molt bé, cosa que després s'equivoquen quan són aquí, i es pensen que tot és així, no? És una mica unes falses expectatives que es creen entre ells. I, clar, i a darrere, doncs, gent que n'ha fet un negoci d'això, no?
Uh-huh. Quina era la teva percepció de la situació de la dona a Algèria vivint-hi, doncs, durant 10 anys, cada dia? Tu no et bases en un article d'opinió sobre allò? Tu ho has vist, tu has...
Sí, jo et puc dir que l'entorn que jo movia no era molt diferent del d'aquí. La dona se la respectava. No és allò que de vegades veiem a la televisió. Però una altra cosa és ja cap a l'interior, no? Que allò ja, llavors ja és més, més el que veiem una mica en les pel·lícules del maltracte cap a la dona, no? En les grans ciutats no hi ha gaire diferència, eh? No, excepte en nuclis molt reduïts, però a la gent que jo he conegut i que inclús he menjat a casa seva, la dona és una persona amb tot el criteri, pot menjar a la taula... Vull dir, no, maltractament en aquest sentit jo no n'he vist mai. Ni allò de dir, ostres, posar en qüestió segons quines coses, no? En cap moment he tingut aquesta sensació, eh? Ara, en l'interior sí que m'han explicat, però no ho he vist, doncs que hi ha, per exemple, la bigamia, que és, hi ha una altra cosa que encara funciona, però molt poc, amb molt poques famílies, no?
Escolta,
perquè està autoritzada, legalment.
La bigàmia,
La bigàmia.
La bigàmia, poligàmia, o sigui, sí, vas amb diverses dones. Escolta una
cosa... Si les pots mantenir, la primera t'autoritza.
Molt bé.
Sí?
Escolta, com t'entretenies, tu? Què feies als teus temps de lliure? Perquè més a part de fer feina, quines possibilitats, quines opcions et donava Algèria, la ciutat on eres?
Cap. No, cap, perquè no podies anar al lloc. No hi ha cines, o cines, però els cines que hi ha són...
Aleshores, tu creus que els joves algerians que venen aquí també estan avorrits?
Estan no avorrits, és el següent. Sí, sí. Les discoteques, tot això s'acaba, la vida nocturna, la vida social, la vida del jovent, de sortir, de prendre alguna cosa, s'acaba amb la revolució. I com que hi va haver tants anys el toc de queda, la gent ja no té costum de sortir al vespre, doncs, saps? El jovent se sent en una plaça, cada dia els mateixos, a prendre un te, en una plaça, sentats per allà, doncs, en veus, i els divendres...
I fumar, no?
I fumar. per exemple, per aquí dius, el jovent on va a la discoteca. Allà les úniques discoteques que hi ha són els hotels internacionals.
Ja. Yeah.
I clar, i els hotels internacionals, un argelí no es pot permetre anar a fer un cubata o bé un gin tònic en un hotel internacional. Alguns sí, perquè hi ha gent amb capacitat econòmica, però la gran majoria no es pot permetre. Vol dir, llavors, la gent és xerrar, es reuneixen colles, o sigui, cada cap de setmana veus quantitat de gent pels carrers, sobretot en el bon temps, que és molt, doncs sentats i fent la petar, xerrant, que jo no sé tantes hores i tants dies de què cony parlen, no?
Precisament a aquest 2 de novembre va haver-hi un vot per votar a favor de la reforma de la Constitució algeriana, però només hi van anar el 23% dels algerians, la taxa més baixa de la història del país. Recordem, quan Bouteflika doncs, es feia votar, el 99% hi votaven a favor. O sigui, i ara que pareix que està tot més controlat, doncs la realitat és que hi ha poca mobilització política. L'apatia és general, social, política...
La gent no té interès per res. I tampoc, fins ara, jo crec que l'estament governamental tenia molt d'interès en què la gent es preocupi molt de la política,
És aquestes coses que costen d'entendre. Algeria és un país gran, històric, i amb molts sous. O sigui, nosaltres, Espanya, per exemple, és un país molt dependent del gas algerià.
Ara els estem donant diners.
O sigui
amb la llum.
Algèria, la nostra aixeta del gas està allà. O sigui, Algèria ha de ser un país amb recursos. On van a parar aquests sous?
Aquesta és la gran pregunta que es fan ells. Tenen on van? La corrupció és el primer problema o el problema més greu que té el G.
Pareix que la gent hagi tirat la tovallola, no?, en aquest sentit.
Bueno, la gent mentre... té una mala experiència... El que he intentat explicar. La gent té una mala experiència de fa no tants anys, perquè els avis encara els diuen als nets o als pares, escolta, estigueu al tanto, mira què va passar, perquè el que va passar era horrible. O sigui, entraven els revolucionaris, per no dir islamistes, en un bloc de pisos i tallaven el cap a tothom i el tiraven per la finestra.
Sí, era així.
Aquest nivell. Clar, i això jo crec que té una certa contenció. I com que no hi ha misèria, hi ha pobresa, però no hi ha misèria, la gent, el que en diuen, van trepitjant. Un fa una cosa, l'altre fa una altra, un es ven una cosa. Viure és fàcil, perquè la majoria dels productes de primera necessitat,
no?,
són, per dir-te que la gasolina, l'any passat que vaig estar jo allà, valia 16 o 17 cèntims d'euro.
Com aquí.
Exacte, com aquí. Doncs...
A mi em falta una pregunta, que sí. Per mi el tema aquest de les que parlem de les pateres, no?
Sí.
Només hi ha una màfia o és un mercat en aquest sentit que gent de classe mitja baixa es treu un sobresou, a part de les màfies en aquest sentit.
Bueno, jo no podria parlar tan taxativament de màfies, sinó parlaria de gent que ha fet el seu negoci. Viuen al costat del mar, coneixen, són més espavilats que els altres, i hi ha gent amb les poques expectatives, i escolta, vols anar a Espanya? Tranquil, doncs porta 2.000 euros i jo et portaré a Espanya.
O sigui, no és sensiblement com...
Jo la màfia no la veig gaire. Uh-huh. La veig més com una... Com són ells, una mica de...
És un trepitxeo.
Sí, sí. Tengo un amigo que hace una barca, jo, per exemple, tinc un amic que es dedicava a fer barques, no? Un amic, que és aquest que t'he dit, que era llicenciat en... No?
I feia barques.
Ell i un amic seu feien barques, perquè ell, el seu pare havia sigut fuster i feien...
O sigui, més
una arreglaven alguna i...
Hi ha més menudeu que no pas una organització... Vito Corleone no existe.
Per mi, no. Uh-huh. I si algú pot rectificar, perquè jo... Clar, amb la màfia no hi he tingut gaire tracte. Sí.
Deixeu-nos fer-vos una recomanació, ara que estem parlant d'Algeri, hi ha de la pel·lícula De Dioses y Hombres, una pel·lícula francesa dirigida per Xavier Beauvoir, que tracta sobre la vida d'uns monges a Algèria durant la Guerra Civil, que va guanyar el Gran Premi del Jurat a Cannes, una pel·lícula de fa 10 anys, i que explica molt bé aquest moment de la Guerra Civil i com es vivia a Algèria aquest regne del terror des de la perspectiva d'un grup de monjos. Bé, ara Formentera, aquí, millor aquí que no pas, en aquest cas, tu ets de Barcelona? O...
Sí, sí, jo soc d'un poble de Barcelona.
Quin
de
poble?
Província. Navàs.
Navàs, molt bé, al Bages, no?
Al Bages.
Molt bé, millor aquí que allà, no, ara?
Cargel.
No, Cargel no, que a Barcelona.
Bueno, ara sí. No, bé. Sempre estic millor aquí que allà, eh?
Segueixes fent feina?
Sí, sí, vaig treballant el que puc i tal.
Teletreball, es pot fer feina aquí sí, i poder sí, gaudir sí, doncs, sí, la tranquil·litat. Sí, sí, sí. Ja que per dret propi, després de 50 anys de venir i de casa 25 anys, ets un formenterer més, no?
Així espero que m'hi considerin.
Molt bé, parlat avui amb Josep Maria Roca.
Només em deixa'm dir una cosa.
Endavant, per favor.
Gent que estigui interessat en Argèlia, hi ha un escriptor que es diu Yasmina Kadra, que és un pseudònim, que és un exmembre de l'exèrcit, que ha escrit 5 o 6 llibres, o algun s'ha portat al cine, que val la pena, en algun retrata molt bé l'Argèlia actual, no?
Yasmina Kadra, eh?
Yasmina Kadra.
Apuntem, perfecte. Doncs ja ho sabeu. Gràcies per aquest tastet, per aquesta impressió, després de 10 anys, per tant, de primera mà, d'algú intel·ligent i que pot explicar lúcidament. Gràcies, Josep Maria Roca, per haver vingut aquí. Gràcies, Valentí, per haver-lo acompanyat.
Gràcies a vosaltres.